Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
La Unió Europea pressiona a Google acusant-la de monopoli en temes relacionats amb Android.
No, no, pressiona no, li fot una multa de 4,3 mil milions de dòlars.
Ara en parlem.
D'euros, perdó.
Segons Forbes, el futur del repartiment urbà no seran pas els drons, sinó les cargo bikes. I Apple ha anunciat la propera Keynote, on suposadament presentaran, entre altres novetats, els nous iPad Pro, i a Bloomberg no els ha donat passes.
I haurem de mirar què passa amb això de les empreses de patinets, que de fet són les bikes, eh? Els scooters, en diuen en anglès. Scooters. En diuen scooters.
O per mi un scooter és una... Kick-scooter.
Kick-scooter. A mi em pensava un scooter era una vespa, però resulta que és un patinet.
Bé, avui Marc Alier, Miquel Àngel Cabrera, tot això.
Hola.
I més, a l'episodi 371, temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, què passa amb Google? Quan ha de pagar, dius?
Diu, segons la Comissió Europea, li han fotut una multa.
Es diu Cardat.
Una multa de 4.340 milions d'euros.
No, 4.340 milions d'euros.
4.340
milions d'euros.
És que ells, en anglès, quan llegeixes els articles en anglès, se me'n diuen billions, que són aquests billions anglosaxons.
I les comes i els punts també van ballant.
Sí. Un bilió anglosaxó són mil milions
però són molts diners, nostres. No,
això? Sí.
I per què?
Diuen perquè utilitzen Android com a vehicle per cimentar la seva posició de dominància com a motor de cerca.
Ah, o sigui que l'estan castigant pel cercador, pel
sí,
Google
ells,
Search.
Sí, com que ells agafen i imposen que l'Android porti el Google com a... O sigui, Android d'alguna manera està molt vinculat al motor de cerca i altres serveis de Google.
Perdona, però no només Android, a iOS també cerquem tots amb Google Search.
Sí, però tu
per
també pots posar...
Perquè els paguen una pasta.
Sí.
Si Apple li paga... No, Google li paga a Apple un pastissal.
Sí. És com
Google...
aquell anunci de la Coca-Cola que està... En aquella plaça paguen un pastón per estar allà els primers.
Exacte. Sí. I, per exemple, la forma que...
Aquesta setmana a Capside van venir unes noies, eren tres.
Molt maques.
Sí, hosteses.
Molt maques.
Molt maques. Oferir-nos una Coca-Cola rara.
Una Coca-Cola rara?
Sí.
Aquesta Coca-Cola que fan amb cafè... No ara sé. Es veu que ve una Coca-Cola nova, que és Coca-Cola amb cafè.
La meitat de baix de la Coca-Cola és de color marró. O sigui, la color marró vol dir l'envàs, eh?
Sí,
la part
és
de dalt
amb
la Coca-Cola normal, la part de sota... No la vaig provar, perquè no prenc Coca-Cola.
A mi sembla que, però... a veure, això abans, en els baretos de poble aquests, on hi havia sempre un senyor jugant a domino amb una escura dents a la boca...
Pots venir el meu i encara n'hi ha.
Encara hi són. Aquests vas, el que feien és una cosa que en deien un suau, que és que et feien... un cafè i t'hi fotien graciosa sobre.
Això és un suau. Saps que és un completo? tornem a Google, perdó.
El tema de Google, per exemple, el Firefox...
Mai, aquest podcast mai el podran fer robots.
No. No, perquè ens
ho tenim
hem sortit...
Clar, eh? Ho tenim clar.
Ens hem sortit d'això. Hem pintat la imatge mental d'aquell senyor jugant al domino amb l'escuradents i tal. Mai. A més, el que fan aquests senyors fan una cosa fantàstica, que és que agafen l'escuradents de la pila aquella d'escuradents...
Tot el terra ple d'escuradents.
No, el tornen a posar. Aquests són els autèntics marranos. Els que el fan servir el tornen a posar al
perlló. Que machotes.
Que per això es va trobar la gran tecnologia dels sobrets que embolcallen el paper en l'escuradents, perquè saps que ha negut el senyor del caliquenyo i que s'ha forgat les dents amb esquella.
El que passa que això del sobret de paper, jo que estic a hostaleria, ho sé, és una putada perquè, clar, dona a la gent li dona per agafar-los tots i emportar-se'ls.
Ah, sí?
Sí, se'ls tenen com
de... És com conservat.
Per poder agafar i fer el calamar
rellenos
a casa...
Sí.
Per cert, jo no sé fins a quin punt és higiènic el paper. El plàstic encara entenc
que... La cel·lulosa.
Però fins a un punt... És totalment higiènic? Jo no crec, eh?
No, bueno,
jo diria que
no.
El plàstic, perquè alguns escuradents van en plàstic.
El que no
sí que
és... A veure, tu què prefereixes? Que tingui paper o que se l'hagi posat el senyor del Caliqueño? El senyor
jo
aquest,
m'estimo més no utilitzar
escuradents. Que s'està prenent aquell veterano amb el Caliqueño.
És molt millor portar
jugant...
un raspall de dents i una mica de dentrífric a la motxilla, on sigui, sí. I rentes les dents i tens sí. Un problema.
Jo sóc més de rentar-me els dents una vegada al dia només, perquè si no t'agafes... Els dentistes diuen que també és dolent rentar-se tant la boca perquè et sí. Càrregues la flora sí. I tot aquest tipus de coses.
Jo dic que està bé que ho portis per si ho necessites.
No, hauríem de fer com a Menorca, que aquest estiu m'hi he fixat. Tots els bars tenen un, com d'allò, d'un condó un euro, aquelles màquines. Però
tots els bars de Menorca?
Gairebé tots, però amb un raspall.
Això hauria de ser Eivissa, no Menorca.
No,
si
no,
Menorca van
no,
les parelles.
Però amb un raspall, no condons.
Ah, vale, perdó.
Condó era perquè us feu la imatge amb raspall, que aquí no ho havia vist mai. Sí, sí. És curiós.
Bueno, doncs
bueno,
això.
Google.
Tornem a Google. Bueno, el que us deia, la fundació Firefox, la fundació Mozilla, que són els
Mozilla.
Que fan el Mozilla, de fet, una de les seves principals fonts d'ingressos és el que cobren per ficar per omissió el cercador de Google, mentre que altres navegadors doncs, ja posen coses com el DuckDuckGo... O sí.
De fet, em sembla que és la principal font d'ingressos de
sí, Mozilla. Sí, si no és l'única, és la principal
bueno, però,
font
poca broma, amb el que et paga Google fots un navegador competència de Google Chrome, no?
Està bé, sí.
No, i a més Firefox està bé.
És que Firefox estava molt abans que el Google Chrome, eh?
Sí,
estava
Netscape,
molt abans.
No? L'origen era el
bueno,
Netscape.
Era el Netscape, que llavors feia la guerra contra Internet Explorer, i com que veia que perden, doncs van agafar i van fer la jugada mestra de dir, doncs el fem open source, fem d'allò...
La Mozilla Foundation.
La Mozilla Foundation, i llavors va sortir el Firefox d'allà, que està molt... Va ser una bona jugada, de dir, mira, nos vamos, però au.
Bueno, aleshores, continuem amb...
I el Marc Andreessen, que era el senyor Netscape, doncs va agafar i va muntar, sé que es diu Sequoia Capital, que són els que estan agafant i alimentant tots els unicornis del món.
El Google ha tingut problemes amb la imposició, entre cometes, del seu cercador i, per tant, per manca de competència en aquesta àrea, en molts àmbits i en molts llocs. Continuen així.
Com? Perdona?
En molts àmbits i en molts llocs, Google ha tingut problemes, diguéssim, per la llei antitrust.
Sí, és que jo crec que ara el Google està en moda elefant amb una botiga de porcellana. Eh? Cada vegada que es mou una miqueta, fot un cop de cul i cau una estanteria i és bé, perquè és molt gran i qualsevol cosa que té moltíssim impacte i molt de palancament. És molt complicat. Llavors, en aquest cas el que passa és que...
També és veritat que no tenim alternatives al cercador de Google. Eh?
Mira, i avui...
Perquè el DuckDuckGo no dona els resultats que dona Google.
Hi ha una notícia...
Jo el vaig provar durant un temps i vaig...
No, és el mateix.
No, està bé per buscar marranades.
Tot i tenir els bancs aquells, els bancs que poses... Sí. Exclamació GI i són Google Imàgenes i coses d'aquest tipus.
No.
A veure, una de les coses que ha passat aquesta setmana, Alemanya vol agafar i vol imposar un impost mínim per empreses multinacionals, perquè hi ha un problema molt gros. Tu tens una empresa com Google o com Apple o com Microsoft o Amazon o una empresa d'aquestes i el que passa és que aquestes empreses foten moltíssims calés en el territori, però aquests calés, diguéssim, que com que la comptabilitat dels multinacionals és tot una entelèquia, que a més hi ha tota la creativitat d'aquest super d'allò, doncs és un problema molt bruto, perquè llavors els diners marxen i llavors no hi ha manera de taxar-los. El que estan proposant és ficar una taxa mínima. Si tu ets una multinacional i tens un volum determinat, aquest és el teu impost. Una mica com els autònoms per mòduls, però pensat per empreses com Google i companyia. I això s'ha de... Jo crec que és important.
Amb el tema de la competència.
No, però que d'alguna manera, si la Unió Europea, si Google fos una empresa que està pagant una morterada terrible d'impostos a dintre de la Unió Europea, vale, amb el volum, doncs ja hi haurien maneres de que Google
no,
i l'empresa d'allò...
I moltes altres paguen molt poquet.
Paguen molt poquet.
A Irlanda, perquè tenen acords per no pagar
i
impostos.
I perquè hi ha els acords aquests a Irlanda per no pagar els impostos. Però igualment, el que passa és que una cosa és que Google tingui una cosa a Irlanda, però quan el servei l'està fotent a Alemanya, o l'està fotent a Catalunya, o l'està fotent a Itàlia, els impostos no es paguen allà. No es, sinó que es mouen i entre ells es van pagant i es van fent transferències i coses, i al final, ei, mira, aquí hem tingut pèrdues. Llavors, aquest tema...
En el rànquing de les empreses malotes que no paguen impostos, la primera que es deia Ryanair, Perquè Ryanair no té ni els treballadors, no paga ni l'IRPF dels treballadors, bueno, perquè els té posats a Irlanda, que no sé quina cosa tenen doncs, allà. Però... Si posa Ryanair, que seria la malota de les malotes, després venen aquestes.
A veure, no és que siguin malotes, és que no és un tema de
a veure, perdona, no paga l'IRPF dels teus treballadors dient que són d'Irlanda, que és el que fa Ryanair, això sí que se malote. Malote.
Sí, però no es tracta de ser malote. Al final hi ha un sistema que ho permet, i si el sistema t'ho permet, t'ho ha permès. Però el que està passant aquí és que ens estem trobant que aquestes empreses estan muntades amb un sistema de amb molt poca gent treballant, i a més, sense necessitat que hi hagi fronteres. Ryanair és un exemple clar, perquè evidentment volen amunt i avall i llavors tens el que facis en el teu aeroport. Però clar, Google on estan els seus servidors? Pues està en el núvol. Vés a ser un carai estan.
Bueno, el núvol té lloc físic, eh?
Exacte. Sí, hi ha un lloc físic, però tu saps que el teu servidor de Gmail està repartit entre una pila de data centers, històries. Doncs on es paguen aquests impostos? Al final, on es paguin més? I el que passa és que és això, doncs que... No hi ha aquest... O sigui, els impostos és un instrument que té la societat per redistribuir la riquesa. Llavors, actualment, els únics que paguem impostos som els treballadors que no tenim riquesa. La riquesa els tenen els senyors Google i les grans empreses. Les grans empreses de l'IBEX 35.
Grans fortunes.
Les grans empreses de l'IBEX 35, les grans fortunes, s'ho munten per pagar el mínim d'impostos i a sobre, i les grans empreses d'aquestes de Silicon Valley, les grans multinacionals, pues, paguen pues, a les Illes Caimán, on sigui. És allò típic d'Apple que té no sé quants diners que no pot repatriar cap als Estats Units i té que fer tractes amb el Trump per poder portar calés cap a casa. Perquè si no pagaria impostos. Llavors, el que cal és dir, s'ha de buscar algun mecanisme i s'ha de buscar algun tipus de mecanisme i ajustar-lo perquè la prestació de serveis, sobretot de grans empreses a internet, tinguin algun efecte redistributiu en el territori. Si un senyor que s'està forrant a partir de les dades que generem les persones que estem a Catalunya... Aquests diners que es treuen de les dades que venen de Catalunya i serveis prestats a Catalunya, collons, doncs han de revertir els beneficis d'alguna manera a Catalunya. És així. I això no s'està fent ara com ara. I el problema és que a mesura que cada vegada més anem cap a aquest escenari on cada vegada farà falta menys gent o serà menys important la gent, les persones treballant per poder generar valor... que és d'allò que parlàvem la setmana passada, si no redistribueix això tenim un problema molt gros. Llavors, ara què ha passat? Pues que a la Unió Europea li ha tocat el crustó de Google i els de Google han dit molt bé, doncs ara quan algú vulgui vendre a la Unió Europea un telèfon que porti al Google Play Store, pues que pagui 40 euros.
Sí, ho repercutiran contra els...
Ho repercutirà contra el consumidor. Molt bé, però que d'aquesta manera aquí el que apareix és dir, molt bé, doncs a partir d'aquí ja estàs competint. Mm-hmm. Perquè algú pot agafar i dir... Si el preu de proporcionar aquest sistema operatiu amb aquests serveis són $40 o 40 euros, doncs molt bé, potser algú pot intentar competir amb tu. Li has posat un preu i ja no és preu zero. Perquè, escolta, l'usuari també ho paga quan fa servir Google. El que passa és que tu ets el producte. En aquest cas no està malament, tornarem a ser els clients. I més si algú té ganes d'utilitzar un sistema operatiu insegur com és Android, doncs ells mateixos.
Vale, doncs jo, si voleu, us introdueixo el tema número 2 que havia introduït al principi.
Vale, abans de tot, m'agradaria dir que estic molt content, sabeu per què?
Ah,
avui
està
és un
content,
dia,
està molt bé.
Avui és un dia especial.
Sí, és
sabeu
un dia
especial. Sabeu qui fa anys?
Qui fa anys?
L'iPod.
L'iPod!
Es va presentar un dia com avui.
Quants anys fa l'iPod?
17 anys.
17 anys.
2001.
No ha arribat a la majoria d'edat.
No, encara no. Li falta poc, però...
Però encara es ven? Encara se'n ven algun model?
A l'iPod Touch, només.
A l'iPod Touch. Sí, ni el Nano, ni... Bueno, de fet, l'iPod Nano actual seria l'Apple Watch.
És fortíssim com Apple fa aquest tipus de producte que es mengen els altres productes que tenien estrella, no?
Bueno, era el decàleg de l'Steve Jobs era, si no...
Ho fem nosaltres o ho faran els altres?
Era la solució al dilema de l'innovador. És l'autodisrupció.
A la segona part podem parlar d'Apple i de coses, bueno, perquè aquests dies a Telegram han hagut històries per a no dormir.
Bueno, de fet sí, hi ha una de les els analistes que, diguéssim, de tendències de futur en tecnologia, diuen que bàsicament el pic smartphone ja ha passat, que cada vegada, o sigui, que es va cap a nous tipus de dispositius i es parla molt seriosament de la possibilitat de que vinguin...
Ho parlem després.
Passem després?
Deixem que s'expliqui això de les...
Apple Classes!
Sí, aquí també anava jo a parar. Això que deia jo de que no seran els drons, sinó les cargo bikes, el futur de les urban deliveries.
I les cargo era allò dels pantalons amb butxaques.
Sí, exacte. Poca broma. Volkswagen està preparant una cargo bike. Són elèctriques. Poden transportar fins a 350 kg.
Ostres.
Ojo, perquè tenen un carrito davant.
A part del conductor,
Sí, sí, el conductor.
La sogra de gairebé tothom pots posar-la allà davant.
Sí, i es diu... Això és tota una teoria que està movent i replantejant molt el tema del transport a les ciutats, que es diu last meter deliveries.
Last meter.
Mm-hmm.
Què vol
dir? És que aquest és el tema de les...
Last meter deliveries.
Ara hi ha tota aquesta bogeria de totes aquestes empreses de patinets, scooters, que en dèiem abans.
Sí. Mm-hmm.
Llavors, quan hi ha una nova tecnologia d'aquestes que... Pensem que hi ha tres startups als Estats Units que estan totes per sobre del nivell de l'unicorni. Mm. O sigui, estan per sobre de $1,000 milions de dòlars de valoració.
Però el loro, torno
a repetir. Tu de parrot.
L'empresa que està dissenyant ara aquestes bicicletes de transport elèctriques és Volkswagen, que ja ha donat data de sortida de les mateixes per 2019.
Sí,
hi ha un
prototip
en aquest article de Forbes, que ho trobareu a les show notes, veureu el prototip i és una guapada de bicicleta.
Sí, sí, però és una guapada de bicicleta i està molt bé, però fixa't que en el món aquest de les startups de patinets, vale, que poden haver les startups cutres que es munten per aquí, vaig a muntar una botigueta, vaig a reparar-los o d'això. No, estem parlant d'empreses d'aquestes de Silicon Valley on hi han llunàtics, psicòpates, anats de la olla, que estan agafant i estan fotent startups a valoració de l'ordre de 4.000 milions de dòlars.
La bombolla de les startups.
La bombolla de les startups de patinets. Poca broma, n'hi ha 3 per sobre del bilió i a sobre Uber s'hi ha posat. I el que estan fotent aquestes empreses és que se'n van a ciutats i agafen i aboquen per als carrers de les ciutats... agafen pels carrers de les ciutats i foten tots aquests patinets com el Xiaomi. De fet, un dels que agafen habitualment és el Xiaomi aquest que tens tu, agafes el patinet aquest de Xiaomi i bàsicament el tema
encara
és...
Gens,
Sí, però no és Xiaomi, però bueno.
Bueno, tu no tens el Xiaomi, quin és el que tens tu ara?
Jo tinc el Segway.
El Segway.
Però que l'empresa està comprada per Xiaomi.
A Xiaomi ha comprat el d'allò.
L'ha comprat,
bueno,
però...
Ells agafen el
oficialment no ho és.
El Xiaomi aquest el deixen pel carrer. O sigui, no com el Bicing que té uns llocs establerts i allò. No. Els deixen per les cantonades, els deixen a lo bruto.
Bueno, aquí a Barcelona tenim ja diversos serveis d'aquests.
Alguns d'aquests,
I amb bicis fins i tot, ara una nova que ha sortit.
Una altra de bicicletes o alguns de motos.
Però llavors, mig
bàsicament, el que els deixes enmig de vulguis i llavors el que tenen són dos tipus, l'aplicació té dos tipus de modes, un és que tu viatgis, fas el QR, agafes la bicicleta, agafes el patinet, te'n vas on vulguis, i després hi ha el que en diuen els juicers, que són els que els hi donen suc,
que van amb una furgo, no?
O vas
amb, canviant...
agafes una furgo, te'ls emportes, o agafes el patinet a casa, te l'emportes i et donen pues, 5 euros
o
10
euros és veritat,
per
sí.
carregar.
Sí.
És a dir, tu pots agafar, ara tu podries agafar...
Aquí a la uni, ho he pensat.
I els carregues aquí a la uni, i la uni paga, i si t'enganxen aniràs a la presó com una...
Les cargo bikes ja n'hi ha, jo n'he vist algunes al centre de Barcelona.
Aquí n'hi ha, també.
Sí. Que passa que les que he vist sí eren elèctriques, també. Algunes n'hi ha, aquest contracte de Volkswagen... diguéssim, hi ha ciutats que estan fent proves d'això molt seriosament, entre elles Amsterdam ha arribat amb un acord, per una banda amb els fabricants de les bicicletes cargo, com pot ser Volkswagen, i per altra ha arribat acord amb DHL, UPS i TNT.
Sí, però és que Amsterdam això té sentit, perquè Amsterdam és una ciutat que ha estat conquistada des de fa molts anys per les bicicletes.
Vaig estar mirant fotografies d'Amsterdam a la Segona Guerra Mundial i no era la ciutat d'avui.
No, és clar que no.
Era una ciutat absolutament col·lapsada pel tràfic de vehicles.
Totalment.
Després de la Segona Guerra Mundial. Fins que va arribar a l'Ajuntament algú que tenia ganes de fer coses, no com ens passa aquí, que ningú fa res, i va decidir...
Bueno, sí que fan, donar pel cul. Donar pel...
No, però no fan res més. I van tancar la ciutat als vehicles. De fet, si mireu Amsterdam, jo he anat molt a Amsterdam. Amsterdam té com tres capes. Aleshores, per passar d'una capa a l'altra...
És com una espiral, no?
Tota la volta, passar a la següent capa, si vas en cotxe, tota la volta, passar a la següent capa, tota la volta i així per arribar al centre. Ara bé, si vas al transport públic...
O vas en bicicleta...
O en bicicleta, Bum!
Entres directe.
De
directe.
Central Station vas al Museu Van Gogh.
I va plogent i la gent va, i la gent va amunt i avall. Mm. Això està molt bé, però llavors, quin és el problema que... perquè si hi ha, a part de que hi ha una nova tecnologia, és com deien en Miquel Àngel, o sigui, el Segway és una cosa que té més de 20 anys.
Sí.
Fa 20 anys. O sigui, jo havia vist un reportatge del Segway que l'havia fet el Petri. O sigui, vale? O sigui, estem parlant de, o sigui, el Petri parlant del Segway, o sigui, imagina't o sigui, el tipus de tecnologia aquesta i és una cosa que hi és a dir, no és una cosa nova. El que passa que això comença a estar a nivell de bateries i a nivell, diguéssim, de funcionament.
Això ha canviat moltíssim. Llest,
però quin és el problema que s'intenta resoldre? Perquè al final, a veure, quan vam agafar, va sortir Uber, vale? Uber o Lyft o el Cabify, el que això, quin problema hi ha? Pues, escolta, els taxis són una merda. Són cars, són bruts, el servei és dolent, el dia que plou s'amaguen... Pues,
perdona.
Alguns taxis estan molt bé i hi ha senyors molt simpàtics
compte,
que tenen...
Compte, sí. Perquè ara us explicaré una anècdota que es va passar a Roma. Uber té una tarifa que és variable en funció de la demanda.
Sí, això és horrorós.
I ah,
sí?
pots pagar 12 euros per un trajecte o arribar a pagar-ne 70 pel mateix trajecte.
Sí, depèn
de l'hora, del moment, si plou o no plou.
I de la demanda, sí.
O sigui que tu, pel mateix trajecte a Uber, pots pagar 12 euros o 70 euros. Al loro, eh?
Tu de parrot. Però ara, el que sí que hi ha és que hi ha... El tema del taxi...
Per cert, Lyft no funciona així. Cabify no funciona
no
així.
No funciona així.
És només Uber.
Però Uber,
bueno,
de vegades,
són empreses
però
que
la tarifa més barata d'Uber és més barata que la de Cabify.
Es vesteixen de...
But never happens.
Bueno, aquí, no hi ha mai, aquí només hi ha Cabify, no està Uber.
No, i no passa mai que la tarifa baixa
d'Uber. Bueno, aquí tenim Uber Eats, ara l'altre dia vaig provar que...
Sí, Uber Eats.
Uber Eats. Bueno, doncs el problema que es resolen aquí... A veure, Uber resol el tema dels taxis. No n'hi ha prou, el servei no sempre allò, és un servei car... Venen i resolen un problema. Causa uns altres problemes socials de que això s'ha de veure com què passa i els taxistes doncs s'han d'entendre i hi ha una sèrie de problemes, però realment hi havia un problema que no és culpa
del
taxista, és culpa del tema del sistema de les llicències i de gent que no té...
Hi ha un altre problema amb els taxistes. O sigui, amb els taxistes hi ha dos problemes. Les llicències, que és un mercat paral·lel que molta gent es jubilava, comprava la llicència, però això els usuaris se'n sua la polla perquè no tenim cap culpa. Això. I dos, el règim de monopoli.
Ah, exacte.
On hi ha monopoli ja sabem el que passa. Puc tenir el taxi brut...
La qualitat de ser. Que n'hi ha que estan molt bé, eh?
Si no, hi ha cases de taxi normal. Jo que sé, per exemple, els taxis Mercedes de Barcelona, que jo els havia utilitzat quan anava a SAP, quan anàvem a l'aeroport, perquè costen el mateix que els altres, molt poc
més. Bueno, perquè els truques i llavors com que et venen, tens una carrera més llarga.
Això. Però, a veure... eren taxis correctes, superbé...
Bueno, i un servei, t'agafen les maletes i aquestes coses, que que no ho fan.
No, hi ha que ni es dutxen. Imagina't.
Aquest és el problema de vegades. Bueno, doncs resol un problema. Quan va vindre l'Airbnb també hi ha un problema doncs, sobretot en certes ciutats...
Tu de parro amb Airbnb, eh?
Airbnb ara és el problema. Però si Airbnb triomfa com la Pepsi és perquè hi ha una demanda d'un tipus de servei.
10 clients d'Airbnb facturen 84.900 euros al dia a la ciutat de Barcelona. Només 10. Això vol dir que tenen molts pisos a llogar.
Molts pisos a llogar. Sí, sí, però d'entrada el problema que resol Airbnb és que hi ha gent que vol pernoctacions a certes localitzacions a un preu determinat. I això genera un mercat.
I també afavoreix a determinades persones que les conec, que són diguéssim, gent que està a Airbnb oferint habitacions o amb temps parcial apartaments o casa seva, i els és una ajuda molt important.
Exacte.
Amb llocs on l'especulació urbanística és molt elevada, com és la casa
de
Barcelona.
I ara més, perquè quan va vindre Airbnb els preus a Barcelona baixaven, eh?
Aquí hi ha moltes teories.
Avui... Recorda que estaven baixant el 2010 els preus.
S'està especulant que gràcies a coses com Airbnb es tornarà a construir...
Una nova bombolla.
Tornarà a pujar la construcció, perquè és que necessiten més pisos, no?
Sí, sí.
Hi ha molts temes a deixar.
Bueno, ara no hi ha lloguer a Barcelona. No hi ha oferta.
És que no hi ha oferta. I la que ja és inviable. El problema d'Airbnb és la manca de regulació.
Sí, perquè això sempre hi és. O sigui, Uber encara està amb el problema de regulació. El que passa és que tant Uber com Airbnb es converteixen els fenòmens que són perquè adrecen un problema. La clau amb el tema dels patinets i el tema de les cargo bikes és quin problema estan resolent. I el problema és el problema del que en diuen en anglès the last mile, el darrer quilòmetre. Perquè tu, per exemple, tu pots anar, jo podria venir de Vilassar de dalt fins aquí a la UPC tranquil·lament. El problema quin és? els 4 quilòmetres que tinc des de casa meva fins a la, sí, fins a l'estació de tren de Premià de Mar.
No és un, no és un viatge, no, no és un viatge que puguis fer còmodament perquè s'han pujada, baixada, no el pots fer.
Exacte. O si tu va, o si tu no tens el metro exacte, que si el metro et deixa a un quilòmetre d'on tu vols anar en un dia de feina, si vas en bicicleta plegable arribaràs suat, si vas caminant també no és convenient. El patinet, tu dius, ei, arribo a Sants, agafo el patinet i em planto on sigui.
I no només això, vull dir que encara que tinguis el metro, a mi em sembla bastant increïble, no?, que jo aquí a Barcelona doncs visc a 8 quilòmetres d'aquí i tardo tant com si vingués del poble. Tardo el mateix,
o si vinguessis
metro,
a peu.
Per fer 8 quilòmetres tardo gairebé una hora. Amb el patinet cada dia m'estalvio 40 minuts. Cada dia, 40 minuts. Són molts minuts al final de la setmana.
20 d'anar i 20 de tornar, no? Sí, sí.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, és un estalvi.
I fins i tot puc fer de venir, tornar, anar i tornar. O sigui, 4 viatges. Puc anar fins i tot a dinar a casa. Del temps que m'estalvio.
Això em porta a una cosa que deia el...
Migdiada?
També. Algun dia.
Algun dia i tot. I si no, alguna vegada es foten aquí amb les espumes el 3 clapant a la pèl, eh?
Bueno,
una cosa, aquí això em porta a una de les coses que explicava.
Hauríem d'anar ràpids, Marc, hem comentat.
Un senyor que es diu Nicolas Negroponte, que ell parlava de la llei de fractura. Uh-huh. I la tecnologia agafa, genera una disrupció, la societat ho vol seguir i el nivell polític doncs va a un altre ritme. I llavors és quan s'han de replantejar coses. Llavors, actualment, gràcies a que hi ha aquestes startups de patinets, que hi ha gent que se n'en fot molt i tot aquest tipus de coses, i realment no totes agafaran i triomfaran, igual que al final hi haurà un guanyador. Hi haurà un guanyador, hi haurà un primer, un segon, però no hi ha espai per 10 empreses de patinets. N'hi haurà una, dues. Val? O sigui, hi ha Airbnb, hi ha Booking i hi ha Trapalo. No n'hi ha masses més. Val? Doncs el que hi ha darrere de tot això és que hi ha un problema, hi ha una possibilitat de solució que a més es presenta de forma legal, sistemàticament. Aquesta gent no demanen permís, no demanen permís a ningú, agafen i aboquen les bicicletes, els patinets. De fet, es generen uns problemes quan alguns experiments fallen, perquè és que els acaben fotent al riu, literalment. Hi ha algunes ciutats que han tingut que anar al riu a treure els patinets perquè bueno, no ha funcionat l'experiment. On deixen els patinets? Al carrer. Ni van a buscar-los. Això genera un problema, però generes una solució, l'intentes imposar de forma legal o sense un marc legal, i a partir d'aquí ara és quan a dintre de cadascuna de les nostres ciutats i de tots els països s'haurà de pensar una solució, i hi ha solucions de mobilitat interessants. A veure, el que està claríssim és que Barcelona està col·lapsada. La Ronda de Dalt és el nyap de la història.
És una trampa.
El dia que es va fer es va inaugurar embussada. Sistemàticament, s'embossa cada dia.
La litoral, ni te cuento.
Veure, la litoral, imagina. O sigui, a veure, tu agafes una ronda que està a 80, carrils, on tens... Exacte, una ronda de 3 carrils on fots un lloc a 2 carrils a 60. Allà, cada dia embossats, puntualment a les 8 del dematí fins a les 10 del dematí embossats. I totes les tardes embossats, cada dia. La ronda a dalt, tens una ronda tremenda sense...
Avui que he passat amb cotxe en sentit contrari quan amb la gent entrava a Barcelona i sortia per la C58, m'ho mirava tot i deia, no anem bé.
No hi ha carril de servei?
No, i a més, és que hi ha un altre problema.
I glòries?
És humà. És que com tothom fem les coses amb els mateixos horaris... Al final no tens ampla de banda.
Bueno, jo és el que intento com que no tinc un horari de fitxar, de 9 a 5 i tal, sinó que vinc quan tinc classe, quan tinc alguna reunió, intento sempre escapar-me de les hores punta. Però ara avui he tingut que vindre per arribar aquí a les 10. Escolta, a les 9 de al 9 i mig del matí està parada.
Però això és un tema de la humanitat.
No, però...
O canviem i fem que les coses siguin ultra flexibles, o no hi ha ample de banda perquè amb dues hores condensem moviments de la ciutat.
Hi ha un número...
Entre les 5 de la tarda o entre les 6 i les 8 del vespre dels divendres es col·lapsa tot Barcelona.
No, però a veure,
perquè plega tothom,
a veure,
i se'n va de cap de
setmana. El que passa és que a les 8 del dematí...
Exacte. Tu tens a les 8 del dematí una pila de cotxes que a més es condueixen de la manera més ineficient possible perquè condueixen persones... amb les motos pels costadets, anant com si fossin abelles, donant pel sac,
jo,
que es van creuant i tal. I,
jo soc una abella amb moto donant pel sac.
Donant pel sac, i els que anem amb les mà, però tens cotxes de 5 places, tots amb una persona allà dintre, i tots mig endormiscats i fotent la contaminació i bloquejant el d'allò. Això s'ha de resoldre. Llavors, està bé que hi hagin coses com els patinets, com aquest tipus de coses, el que passa que també hi ha una altra cosa. Ara com ara, resoldre el problema de l'última milla o de l'últim quilòmetre a Barcelona tampoc té sentit, perquè el transport públic també està col·lapsat. Mm. Si tu resols el tema de l'última milla, fas que la gent no agafi el transport, no agafi el cotxe, però vol dir que fiques més gent al transport públic. Rodalies no tira més, no hi cap un ou.
En les hores punta, no.
No hi cap un ou, perquè si tu t'hi fiques t'apreten el paquetet.
Sí.
Llavors dius, no, i et toquen el culet, bueno, per això totes les noies van amb la carpeteta de la universitat aquí davant, perquè no els hi toquin les mamelles.
Serveix per això, la carpeta.
La carpeta és això, les noies amb la carpeta aquí davant.
No? La típica carpeta de la UB és antitoc amb les mamelles.
Me la poso aquí davant i així no em toquen. No, però és que estàs allà comprimit.
Un able pops.
Tampoc pot ser massa cosa. Llavors, hi ha un problema greu, doncs bé, doncs està bé que hi hagi aquestes disrupcions per veure si resolem aquests temes. Jo crec que, a veure, al final el que s'haurà de fer és la videoconferència de superalta de resolució i tothom a casa seva.
Marc, pensa que quedaran molts anys, perquè hi ha llocs que no tenim ni rodalies. Hem d'agafar el cotxe sí o sí.
No, ja que Vilassar,
jo començaria...
Si jo venia a treballar amb transport públic, voldria dir que tinc que caminar un quilòmetre, tinc que agafar un autobús per baixar 2 quilòmetres, sí, després tinc que agafar un tren, després tinc que agafar un metro i després tinc que caminar mig quilòmetre.
Jo, si fos l'Elon Musk del Moianès, estaria amb pensant amb el teletransport.
Sí, o l'Hiperloop Moianès-Barcelona.
Sí, que també estaria bé, Moianès-Barcelona.
Sí, però un Hiperloop té una entrada i una sortida.
Anem
el problema de l'última milla es darà amb el patinet.
Anem a donar-vos veu a la comunitat.
Xubidon!
I cortada de rotllo.
Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Quan tinc una estona ho arreglaré. L'altre dia no sé qui em deia, fes-ho així, i tenia raó, ho arreglaré. Però quan tinc una estona... Que últimament...
Pots agafar i fer el sidechain compressió.
Si no paro de fer esport, no tinc temps.
Tot el dia fent esport.
Tot el dia, em llevo i veig. Tomàs ha finalitzat el seu entrenament. Però, tio...
No.
Sí. Dorm com un hàmster.
Avui
dins
ja ha fet
el seu llit deu anar fent voltes. I
avui ja porta 600 punts. O sigui, no es pot competir amb ell. O sigui, és...
No, hem fet una hora de spinning. Hem fet...
Una hora de spinning així per començar malament.
Mitja hora de peses.
Mitja hora de peses. No, és que ja et dic, jo me l'he trobat avui a la una, que hem anat a jala, i ja portava 600 punts. Dic, sí, vale, sí. Avui jo què faig?
Per cert, Tomàs, aviam si acceptes la meva petició de walkie-talkie.
Ah, hòstia, és la teva.
Jo te la vaig acceptar,
sí,
perquè...
Me'l vas acceptar a l'acte, a més.
A l'acte.
M'estava esperant. No m'he donat compte.
És que funciona molt malament i vull veure si amb tothom funciona malament.
Jo vaig provar-la amb un col·lega que té també el walkie-talkie i anava fatal.
Va com el cul.
Sí. Dues coses que... Bueno,
una cosa, amb el walkie-talkie el fas sol o l'has de fer tu?
L'has de fer tu, no? Va, clic-clic. Bueno, és un modern. No, és un so modern.
Bueno, va, comunitat, ràpidament, dues coses. Una, tot i que anem malament d'afiliats, gràcies a persones com el Rafael Jesús i d'altres que van comprant petites cosetes, doncs mira, anem mica a mica recuperant. La idea és que arribem cada mes com a mínim a cobrir la mitjana, que serien sobre els 100 euros...
Cobrar per poder pagar els dominis i aquest tipus de coses.
I ara hem de fer alguna mica de renovació d'equipament.
Hem de fer una renovació d'equipament.
Sí, perquè aquest cable, és un pecat.
Aquest cable és un pecat. Ja hem canviat els caputxons.
Sí. Els caputxons, sí.
I ara canviarem cables.
A més a més, ara ja no fan aquella olor de nous. Quan eren nous, fent aquell olor així com de polipropilè o aquest tipus de coses.
Per això t'has de guardar la bossa nova, com faig jo amb els productes d'Apple, em guardio la caixa i de tant en tant...
Olores la caixa, de producte nou, sí.
Bueno,
El meu fill l'altre dia em va dir que no vol que em compri un cotxe nou perquè no li agrada l'olor de cotxe nou.
Ah, doncs a mi m'encanta.
Ma, és fantàstic l'olor de cotxe nou.
A part d'afiliats d'Amazon, sapigueu que també ens teniu a Patreon. La gent que ens ha anat ajudant a Patreon ho continua fent, però algú es cau, altres s'afegeix, però necessitem que també algú que no compri Amazon però que els vulgui ajudar, doncs teniu aquesta via de patreon.com/mossegalapoma, que també rebreu per allà l'àudio del programa i a sobre...
Que també està bé perquè no té per què ser recurrent. Millor si és recurrent, però pot ser una donació ser puntual també.
Pot ser puntual.
També està bé.
Si és recurrent, nosaltres, vamos, es couen les llàgrimes de cocodrilo sí. I van, bueno, i ens estem...
Fem... Si de tant en tant també és puntual, també...
Sí, sí. Vamos, sí. Hauríem de fer alguna...
Per les llàgrimes no? De cocodrilo tens els
paperets. Quan arribem a 250 euros, una cosa que ens traiem la samarreta i fem una foto sense samarreta per...
Sí,
per
ara, ara que estem fent esport estem amb l'Apple Watch, aquí estem tots aquí...
Vale,
six-pack,
i
home.
Vaig explicar la història. La setmana passada vaig dir, ens va escriure una persona, no sabia qui era, que ens va dir, foto sí!
Foto sí!
Doncs ja l'he trobada, és que no la trobava, i va ser per iTunes. Ens diu Pol Hermoso, que ens va enviar aquest missatge el 22 de setembre, i ens diu... Foto sí, gran podcast. Tenia aquestes
gràcies.
Dues parts. Molt, molt maco, el Pol Hermoso. I parlant de Patreon, sí que s'han afegit una persona nova que es diu en Sergi Musull.
Ah, molt bé.
Que és que fa dues setmanes, però se'm va deixar, vaig despistar de comentar-ho. Ell ja era portador de Patreon, uh-huh. Però ha renovat la seva aportació.
Que bé,
un any més.
Quin nivell.
Sí, sí, perquè hi ha gent que ens paga un any per avançat.
Ostres.
Sí, sí. Oh, sí?
Esperant favors.
Es però... paguen menys impostos o què?
Sí,
potser
sí,
la foto sí. Sense samarreta sí que l'haurem de preparar pel Patreon. Sí,
home, o com a mínim dedicada a algú d'aquests.
Potser millor que no, que potser en llocs no, es treuen la gent, sí, sí. No ens envieu segons què.
Sergi, sí, no, mira, podem fer una prova.
Hi ha imatges que no es poden desveure.
Podríem fer una prova amb el Sergi Musull, ens fem una foto sense samarreta, li enviem i si passem el seu filtre, doncs aleshores ja podem seguir. Molt bé, segona part. Abans de que entrar a Truquis Mosseguis, teníem anotat que què esperem de la keynote de la setmana vinent. Per cert, programa de la setmana vinent que gravarem en Skype.
Que cau el mateix
dia.
Cau,
o dia i hora, de la, com és a Nova York, és a les 3 de la tarda.
Sí, llavors gravarem per la nit. Llavors gravarem per la nit, per Skype, per allà...
Prendrem notes.
Prendrem notes, prendrem apunts, ens ho mantindrem.
Sempre que és dedicat a l'educació ho fan per allà. Bueno, l'altre cop ho van fer a Chicago. Bueno...
Aquest no és educació, no, aquest és un event...
Sí que sabem...
Què és el que han dit?
Bueno, és Maker.
Maker. El que sí que tothom diu, o més o menys tothom està d'acord als rumors, és que hi haurà nous iPads, però que a més ja els hi toquen. ¿Vale? Sí. Però a partir d'aquí, el de més... És
però els estan canviant contínuament.
Però heu vist les invitacions? Que no. Per cada medi n'han fet una, és que és espectacular, la de dissenys que hi ha de...
Per cada mitjà han fet
per una... Per cada mitjà han fet una...
El de Vila Forcí.
Un disseny diferent que... Són detalls que dius, ole, ole.
Menys a Bloomberg, que no li han enviat les invitacions.
A Bloomberg, no.
Recordem, per què no li han enviat les invitacions
a Bloomberg? En Tim Cook els hi ha demanat que retractin, O sigui, això no s'havia fet mai, o sigui, un...
No, és que dic que han posat la...
A veure,
la...
expliquem als oients que no estiguin al cas, sí. Perquè no tothom ens escolta cada setmana. Fa uns dies, Bloomberg va publicar un article...
O sigui, a més, és un episodi boníssim, el de...
Bueno, igual és aquell
és
que es va publicar com es va publicar el tros dels mocadors dels paperets.
Pot ser.
Pues saps que hi ha gent que el va escoltar, que ens va dir a Telegram
sí.
Alguna cosa passa estranya
un xiste,
que no, només hi ha un xiste de palles. Bueno, explica'm la història de Bloomberg.
No, bueno, que Apple està molt enfadat perquè, clar, arrel d'això que van dir doncs, que hi havia xips a certs servidors de diverses empreses, entre d'elles Apple.
Servidors d'Amazon, servidors de Microsoft.
Doncs el senyor Tim Cook ha agafat Apple com quan el teclat no funciona, que fas així cap amunt per veure si cau un tros d'ungla o alguna cosa, doncs es veu que han posat Apple pates arriba per veure si trobaven tot això i que no han trobat res i que han perdut una de temps increïble, no? Es veu? I de recursos.
Bueno, el que li demana Bloomberg...
Bueno, per res no. Han fet una auditoria de seguretat. Punt. No.
El que diu és que a conseqüència d'això que Bloomberg rectifiqui. Com no ho ha fet de moment... Doncs no tenen
invitacions. Bueno, aquí hi ha un problema gros amb el tema del medi, i és que al final Bloomberg, els incentius que tenen els periodistes és aixecar la tempesta, perquè Bloomberg ha rebut una pila de publicitat, ha rebut una pila d'impacte, s'ha situat en el centre de l'escena del periodisme tecnològic i malgrat aquests periodistes potser doncs, puguin rebre alguna castanya i no els convidin a la venda d'Apple, doncs han agafat i han generat suficient impacte com per justificar el moviment.
Jo crec que Apple s'equivoca no convidant-los a l'event.
Bueno, Apple es dedica a castigar gent. Aviam,
això també és una locubració. És a dir, bueno, com que tothom a Twitter ha penjat... Com, és que és curiós, perquè com que aquest any cada disseny o sigui, perdó, cada medi té un disseny diferent d'invitació.
I els el
tothom la penja a Twitter. I aquest any el Mark Gurman, que era de 9 to 5 Mac, que se'n va anar cap a Bloomberg, no l'ha penjat. Llavors s'entén que no l'hi ha enviat, però
igual,
no se sap segur.
Igual han decidit ells no anar-hi. Exacte,
però a veure una cosa, fixeu-vos-hi la jugada de màrqueting impressionant d'Apple. Tu agafes, fas invitacions custom per cada medi i cada medi tuitejant la invitació.
Exacte, sí.
Amb uns dissenys molt guapos. I a sobre, el disseny és la notícia. O sigui, és que són uns mestres del màrqueting.
Però si ens posem una mica seriosos, a veure, ni Apple hauria de castigar cap mitjà per no anar, per diguin el que diguin.
No, van castigar Gizmodo per al tema de l'iPhone 4.
Però allò va ser diferent, allò va ser un delicte, no? Va ser com una filtració...
No, a veure, el que va passar va ser que un senyor d'Apple es va deixar un iPhone 4 amb un Barreto de San Francisco. Mm. I llavors algú els hi va agafar i els hi va vendre en els de Gizmodo. Mm. I llavors els que van fer els de Gizmodo van fer una review, van penjar fotos i ho van tornar a Apple. Vale? I llavors Apple va enviar un ex de l'FBI, es valia un pollastre que t'hi cagues, però, i els Steve Jobs pujant-se per les dallonses. I llavors a Steve Jobs els va demanar no pengeu aquests leaks, i el van penjar igualment, i llavors va dir tu penges el leak i jo no et convido.
En aquest cas, és, mira...
Però si s'ho ha pres bé, perquè tu li dius al Siri cuéntame un xiste i et diu hi van dos iPhones a un bar i bueno, ja no me'n recordo. S'ho han pres amb...
Doncs mira, en això sí que li dono la raó a Apple, perquè si Apple et demana, sisplau, que un leak no el publiquis, tot i que pots fer-ho, també Apple et pot dir has publicat el leak, et vaig demanar que no ho fessis, doncs ara jo no et convido.
No, és que aquí Gizmodo també podies haver agafat i dir, sí, mira, escolta, jo no te'l publico, però jo què sé,
però això és diferent,
dona una exclusiva, una entrevista amb Steve Jobs o amb qui
sigui. Això és diferent de el que va fer Bloomberg. Bloomberg, en teoria, va fer un exercici de periodisme d'investigació.
I ja havíem parlat amb Apple d'això, i Apple deia que no, i ho van penjar.
I ells van dir no, i els ha afectat Apple sense tenir proves
específiques. Apple, una cosa que digui que no, i una altra cosa és que et demostri que no. Jo com a periodista m'ho puc creure o no m'ho puc creure, però
tampoc han aportat proves.
Sí, Apple.
No, a Bloomberg. Proves tampoc se n'han aportat.
I pel que sembla, la pregunta que va fer en Miquel Àngel, que de fet jo vaig dir que l'Intel 4004 tenia 6 pins, no, l'Intel 4004
feia
tenia...
Feia
de rates. El Daniel Joel m'ho va dir i no vaig rectificar la setmana passada. És a dir, l'Intel 4004 era un xip de 4 bits, el que vol dir que les paraules dels registres eren de 4 bits, però és un xip de 16 putetes. Mm-hmm. És un xip de 16 putetes, doncs, perquè tens entrades sortides, tens adreçaments, tens una pila de coses que estan allà dintre. Llavors, un xip amb només 6 putetes, vés a saber què hi ha. El que hi ha és això, que no s'està... Hi ha molta gent buscant aquest xip i estan mirant a veure com funciona. Se sap que el xip hi és, però no sap ben bé què fa. Uh-huh. Sí, i encara no s'ha demostrat. Seguint uns quants canals que van sobre el tema.
Sí, estem una mica vigilants a veure com hi deriva.
A veure, què vindrà en aquest keynote?
A l'iPad Pro amb Face ID.
iPad Pro amb Face ID, això ja es queda descomptat.
Fem aquesta aposta.
Bueno, però on estarà el notch?
Perquè, saps, clar, que ara no comença a anar... Saps que avui...
Bueno, de moment l'iPad no és problema
setmana,
perquè és prou gros.
Aquesta setmana Samsung
sí
ha anunciat la tecnologia que permet posar tots els sensors, les càmeres, tot el que tu vulguis, a la pantalla sense necessitat
això
de notch.
Això qui ho ha ficat?
Samsung.
Samsung.
Bueno, però Samsung poses una foto de carnet i entres. Vull dir que...
Sí. Quan els hi funcioni bé i arriben... Això no és de Xiaomi, que em sembla que ho té... O no sé si no, els OnePlus, que tenen un millor sensor de...
Ah, OnePlus tenia l'event el dia de la Keynote.
I l'han tingut que retrasar.
L'han tingut que adelantar un dia, em sembla.
Sí. Llavors, a veure, jo de les màquines que tinc ara, la que faig servir més amb diferència és l'iPad Pro, de 12,1 polzades.
Però en portrait o amb...
Sí,
com es diu l'altre?
En landscape. Sempre el faig servir en landscape.
El Face ID, si està en landscape, no funciona. És a dir, si tu et poses el mòbil en horitzontal, no es desbloqueja.
Però què me dices?
Que estàs com trainer.
Proveu? No funciona? Cola com a truqui? No. Bueno, pues això com ho faran per l'iPad? Perquè ara l'iPad normalment està en horitzontal. Vol dir que posaran el notch... Posaran el notch... ja ho veurem on el posaran o hauran arreglat això.
I llavors, el rumor que he sentit és que igual aquest trasto ve amb un port USB-C i amb un port Lightning. És a dir... No trauran el Lightning i posaran un USB-C. Llavors, això és un moviment una miqueta estrany. Perquè
no ho han fet mai.
No, la tendència que tenia Apple era, diguéssim, a treure tots els connectors i que tots fos wireless.
I apostar tot per la novetat.
Tot wireless. Però com que no els hi funciona la flaçada aquesta de càrrega d'allò...
La manta màgica.
La manta màgica que no han tret i que sembla ser que no trauran, a no ser que arreglin els problemes. Potser l'anuncien que la treuen aquesta...
Seria aquest estrany, problema. Però ja seria, pot ser.
Ja, diguéssim, està tothom esperant per ficar-los el dit a la llaga.
Penseu que presentaràs alguna cosa més de l'iPad Pro?
Mac Mini i un MacBook Air, espero.
Per què?
El MacBook Air sí,
el Mac Mini no té sentit per educació. El MacBook Air, però jo crec que el MacBook Air desapareixerà.
No.
Bueno, té tot sentit per educació.
Pot desaparèixer la màquina.
Per què vols un MacBook Air si tens
perquè
un MacBook?
Abans molt simple, perquè abans jo me'n recordo que quan venia algun estudiant sempre li recomanava un MacBook Air perquè valia 999. Amb aquest preu ara tu no pots comprar res.
No pots comprar res.
Tot ha pujat d'una manera brutal. No hi ha cap Mac assequible.
A l'iPad Pro 12 amb 1 em sembla que ja val
per
això.
Cert, han començat ja a sortir els 10R, els iPhones 10R, han començat a sortir les reviews i tothom el posa com un telèfon molt interessant.
Bueno, és que hi ha qui diu que el 10S el van treure perquè la gent comprés el 10R.
El 10S el van fer tan car perquè
la gent comprés el 10R.
Però la càmera no és tan guapa, és pel que entenc.
No, però bueno, fa el modo aquest retrat igual per software i es veu que queda molt bé.
I porta el
Bionic, l'únic que no porta alguna coseta, com per exemple que no és OLED o que no porta 3D Touch, però és un mòbil que està molt bé. Mm-hmm. I val bastant menys.
I tu, com val l'R aquest?
900...
No arriba.
800 i alguna cosa, no?
Sí.
Escolta'm...
I l'altre te'n vas a 1.100 ja.
Sí, sí, o pots ja arribar amb els 512, 1.600 o 1.600.
No pots anar caríssim. Llavors, a veure, una de les coses que hi ha aquí és... El xip d'aquest any, quin és? El Bionic? El de l'any passat era el Fusion i aquest any és el Bionic?
No, l'any passat també era Bionic, però aquest any no li han dit... No li han tret tant publicitat a Bionic, però és a la 12.
És a la 12. Normalment els iPads porten X, que bàsicament és el mateix xip, però em sembla que li té més caixers i més memòria i més d'allò per poder moure més... Per poder 8, moure 8, més 8, dades.
8.59 val el... 8.59.
Llavors, clar, el tema és...
Són 64 gigas d'entrada o 32?
Sí, 64.
A l'A12 està fotent la patacada d'un i5. Mm-hmm. I tu fots un i5 al costat d'un A12 i l'A12 dona la talla amb la bateria, amb la bateria d'allò. És a dir, que si han fotut el A12X tirarà més que un A5. És a dir, que pots treure tranquil·lament MacBookers.
Però a la 12 no funciona amb macOS.
Qui t'ho ha dit que no funciona?
Fins ara no ha estat funcionant.
Bueno, o sigui, a veure, d'entrada, el kernel és el mateix. Ja. El kernel és el mateix. O sigui,
però els...
Però això vol dir que no podries tenir el Photoshop, per exemple.
Bueno, no compte que el Photoshop ja l'han tret per iOS, eh?
Sí, també és veritat.
Ja tenim Office i tenim d'allò. Llavors, el que sembla ser, llavors, per què l'iPad el trauran amb l'USB-C? Perquè... es pugui treure de l'USB-C vídeo cap a una pantalla 4K. És a dir, que si tu llavors tens Photoshop amb un A12X, a dintre de l'iPad, que tu puguis agafar i treballar, i tinguis una pantalla externa de 4K...
Però la targeta gràfica...
És que estem parlant de que és un bastiot... Sí, és que l'iPad Pro és un bastiot, o sigui, estem parlant que és una màquina que competeix en potència amb un MacBook. Amb un MacBook, si no és un MacBook Pro dels de les games baixes dels MacBook Pros, és a dir, tens una màquina molt bèstia. És a dir, aquí podem començar a dir, ei, clar, hi ha dos moviments possibles. Un és, agafem el xip i també el foto en el MacBook Air i em quedo tan ample. L'altre és dir... Com vas vitaminant les possibilitats i l'ecosistema al voltant d'allò? A veure si et treuen... Si és per Make, i el que estic esperant és un Logic Pro per iPad Pro. Com treguin Logic Pro per iPad Pro...
Jo el que sí que veig és que la necessitat d'un portàtil d'entry, d'entrada, per estudiants, sí que pot tenir sentit. Per tant,
clar,
si és
el
un
MacBook,
Make...
El MacBook val com un MacBook Pro de fa 5 anys.
Sí.
No és un model d'entrada perquè val una pasta.
Val 1.300 euros, però, 1.200...
Però fixa't, Tomàs, a través d'un USB-C...
Menys de 1.000 euros estaria bé per algú que va a la...
El MacBook Air sempre ha sigut 999 i era un model d'entrada que es venia molt. I ara no es ven perquè té un hardware desfasat. Home, es continua venent, eh?
Sí, però està
un hardware molt antic.
5 anys, eh?
Molt antic. Igual que
el Mac Mini. El que passa que el Mac Mini per educació, excepte que sigui per escola, jo no ho acabo de veure.
No, però fa molt temps que necessita un Mac Mini.
Tu, fixa-t'hi, si amb un iPad Pro, amb un A12X i amb 512 de RAM, vale? Que és configuració de MacBook o de MacBook Pro de gamma baixa.
512 de disc dur.
De RAM.
Si...
De disc dur, perdona. Sí, de RAM el que li fotin.
Si traguessin un Mac Mini nou...
L'han de treure...
O el treuen o desapareix, o el treuen de nou.
No, desapareix no, perquè van dir que era un producte important per ells.
Jo tinc un Apple Cinema Display, dels aparells d'Apple, dels quals estic més content, i mira que té anys, i que té anys, i es veu com el primer dia, és brutal. No s'ha degradat gens.
És com les pantalles, aquest iPad, aquest iMac que tenim, estem gravant al Mossega la Poma, és del 2010. I està fantàstic.
Pues per ahí és el meu, també.
I la pantalla va de conya.
Sí.
Funciona fantàsticament. Si traguessin els Mac Minis, ara, que amb aquests iPads petits, jo tinc l'últim iPad, iPad normal, Pro. Hòstia, amb el teclat, jo tinc la mobilitat que necessito. Perquè quan marxo de viatge ja no m'enduc el MacBook, m'enduc això.
Però fixa-t'hi, si en un MacBook Air, digui, tu tens un iPad Pro que té sortida USB-C, el pots enxufar via pinganillo
no
contra
software,
el teu cinema
no
display.
No tinc el software de macOS.
Però, clar, precisament la d'allò aquesta del Make, és a dir, què passa si Apple de cop i volta toca la campana i et diu t'acabo de treure el Final Cut Pro per iPad i et trec un Logic Pro per iPad. I a sobre tinc venen els senyors d'Adobe i et diuen tenim el Photoshop per iPad i l'Illustrator per iPad. I de cop i volta dius... i el Premiere per iPad, com es presentin els d'Adobe i diuen, tinc el Photoshop, el Premiere i l'Illustrator i el Fusion i els de Mac, els d'Apple et diuen tinc el Final Cut Pro i tinc el d'allò, jo dic, és que no em compro mai més un Mac.
Sí, jo això no ho veig, aquesta.
Si Apple aconsegueix en una sola jugada, nosaltres estimem molt el Mac, però resulta que t'acabo de treure a l'iPad Pro amb el Premiere, amb el Final Cut, amb el d'allò, tots aquests productes, i tu tens una sortida USB-C que qualsevol pantalla d'alta definició de les que hi ha al mercat li pots enxufar com ara.
Però això ho podies fer abans, també, amb el Lightning.
Amb el Light, sí, però
tu
no 4K. Però no pots treure vídeo, pots treure 1080, però no pots treure 4K.
No.
Si tu pots agafar i treure ara 4K, i tu pots editar vídeo 4K, hòstia, amb un programa
12,
professional...
Una 12X edita vídeo amb Logic. És que Logic fa rendering. És que,
fa rendering i fa moltes coses.
Hi ha After Effects, hi ha moltes coses que no pots fer amb un iPad.
Bueno, n'estàs segur?
Ara per ara.
Collons, però és que et sent parlant que l'iPad Pro ja té la potència d'un MacBook. Collons, és que la llei de Moore està aquí per alguna cosa. I de cop... És que és una, dos... O fota, és que hi ha dos, només, jo només veig dos possibles vies de treball. Una, dos, o foten l'A12 a dintre dels Mac Minis i dels MacBook Airs, que és una possibilitat, i l'altra és que moguin les Pro Apps a dintre de l'iPad Pro, que per algo és Pro.
Però tu m'estàs dient que ara és el moment?
Jo crec que la
atenció,
curva de potència...
Atenció, oients de Mossega la Poma. Atenció, mosseguis. Els que penseu que el Marc té raó i presentaran un iPad Pro que lo va petar, que podrà córrer Final Cut i que podrà córrer Logic Pro...
Jo crec que el meu iPad Pro...
En aquesta keynote...
Apple no li està donant tanta importància a les Pro Apps com...
Ara mateix no. Però bueno... Enteneu,
però ja tens Photoshop per iPad.
Enteneu la idea del Marc,
Photoshop per iPad està, eh?
Si la keynote va en aquest sentit, sisplau, voteu Marc Alier o Ludo.
No, però jo he donat dues opcions. Un és, o fiquen els processadors aquests de l'iOS, els AS, els fiquen en el Mac Mini i en l'iPad Air, aquesta és una opció, i l'altra és que vagin a full amb les Pro Apps a dintre del d'allò.
Bueno, això és una opció a futur.
Perquè seria molt mala notícia pel món Mac. O sigui, pensem-hi, eh? És molt mal... O sigui, sí. Si Apple diu, mira, jo amb el Mac no m'hi vull matar,
no farà res.
Vaig muntant el meu MacBook Air, el meu Mac Mini, amb un processador Intel, li foto una pantalla retina que estigui ben al MacBook Air i aguanto, i tira que te crio, i seguim en plataforma Intel. I llavors fas el moviment a dir, no, en el iPad Pro li foto al Final Cut i li foto Pro Apps a saco i surt el senyor Adobe i surt el CEO d'Adobe, el director tècnic d'Adobe, i ens ensenya el Premiere o ens ensenya el Photoshop per iPad i de cop i ensenyant les meravelles que fotin. I llavors digues, si foten això, el Mac té 5, li queden 5 anys. Si fan això, si diu no, és que a més hem tret un Mac Mini amb processador A12 i hem tret un MacBook Air amb A12 que tira com un canyon i no sé què, i hem actualitzat els MacBooks d'Intel a l'última versió.
Estan apostant pels Macs.
Vol dir que els Macs els mantenen i no els maten perquè els maqueros no els matem amb ells. Mm. Però com no agafi ni... Però jo, o sigui, és que hi ha dues opcions. Però si estan realment amb... Si realment estan amb l'iPad... O sigui, la idea de l'iPad Pro no té sentit si no tenen Pro Apps.
Jo això t'ho compro d'aquí 2 o 3 anys.
Exacte.
Jo crec que és ara.
Què diria el Carlos Burgess? Diria... Apple no és aquí per entretenir-nos.
Sí. Bueno, jo auguro que hi haurà un Apple Pencil 2...
Sí, això
que ja
sí.
Toca, amb el nou iPad farà alguna
AirPods,
coseta millor.
AirPods.
Els AirPods 2, que a la keynote passada ja molta gent ja diu que van sortir.
Mm.
Perquè
però
si
no
us fixeu,
sortir.
Quan la tia aquella està corrent, diu, oye Siri, ¿dónde está el Steve Jobs Theater? I no invoca... I a més es mullen. Bueno, diuen que hi havia un teaser allà dels nous AirPods, que es podran mullar, però no hi haurà res substancial. Un Apple Pencil nou.
Jo estic esperant els AirPods amb el els AirPods amb el lector de glucosa, perquè sembla ser que on hi ha els capilars més primets estan dintre l'orella,
no,
i és on
patents,
poden
això.
Ficar el sensor aquest de glucosa, que això sí que seria, ens posaríem supercatxes,
sí,
llavors.
Sí.
Doncs això, Mac Mini, perquè ja fa molt... Bueno, és que si no, no sé quan ho faran.
La travessa si hi ha Mac Mini amb processador ARM o hi ha Mac Mini processador
Intel. Ens apostem algú del Mac Mini o no?
Però amb el que diu el Marc?
No, és la diatriba.
Això entre tu i jo, Miquel Àngel.
Vale.
El Marc ja ha dit la seva.
No, jo crec que sí que hi haurà un Mac Mini. I a lo millor un teaser del Mac Pro. Que han
de treure. I si no hi ha Mac Mini, jo crec que no hi haurà Mac Mini.
No?
M'agradaria, però crec que no.
Però és que fa 4 anys que cada vegada...
En aquesta keynote.
Però és que llavors quan? Ja no en tenim cap més.
No, per finals d'any ja no. Excepte que facin algo especial.
L'any que ve toca el Mac Pro. Aquest any ha de tocar el Mac Mini.
Ja no, ja ho van dir, el Mac Pro va venir l'any que ve.
Tot i que aquesta keynote no és pel Mac Mini.
Es van comprometre.
Però potser surt allà amb un One More Thing o alguna cosa així.
Teniu classe? Queden 5 minuts per les 4.
No, tenim temps.
El que sí que diuen que Catron és el MacBook assequible, perquè fa falta el substitut del MacBook Air.
El MacBook Air.
La paraula MacBook Air potser desapareix.
No, jo crec que el mantindran.
No té sentit tenir-lo Air si tens el MacBook, que és més Air que l'Air.
El problema del MacBook Air és que té una pantalla que no retina.
No.
I avui, el 2018, no pots anar agafes un ordinador que té pantalla, no retina, i dius...
Igual treuen un MacBook Start.
És massa retro.
No? Un MacBook Intro.
Sí, bueno, més barat.
MacBook Air ja està bé.
Vale, anem corrents a les...
Els truquis.
Els truquis museis.
Els truquis.
Bueno, avui molt ràpid i a més ens va bé.
I a més tenim propostes, vull dir que avui hem d'anar...
Vinga. El primer que tinc. Són 3 molt senzills, però que poden arribar a ser molt útils en moments determinats. El primer, com poder eliminar les barres de... les icones de la barra de menús o fins i tot moure-les. Pot ser útil en alguns moments, és a dir, tenim la barra de menús...
Parles de Mac OS.
De Mac.
Però home, el clàssic és agafar-la i arrossegar-la al desktop, a l'escriptori, i allà es borra.
No, estem parlant de la barra de menús.
La barra de menús
és la barra que tenim a dalt.
Perdó, pensava que deies del dock, sí.
Molt senzill, per poder moure les icones...
Però després no ho recorda, eh? Després no ho recorda.
Què vols dir que no ho recorda?
Que mous les coses d'allò que després passa de ti. Quan tornes a reinicialitzar el Mac... Sí.
Ens haurem de fer una altra aposta, tu
sí,
i jo.
Vale.
Bueno, amb el botó CMD, Command, podem arrossegar...
Oh, que bonito!
I posar-los on vulguem.
Sí, però després això no ho recorda, t'ho dic jo.
Bueno, després ens fem una aposta.
Vale.
Podem moure'ls i fins i tot, en un moment donat, els podem moure cap a baix i si deixem anar... doncs s'esborren.
Com si llancessin cap a l'escriptori.
Exacte, com si llancessin cap a l'escriptori. És l'efecte contrari que amb el toc.
Amb Command.
Exacte, amb el Command. L'altre que tinc per aquí. Sí, també, seguim amb la barra de menús. Sabem molt ràpidament l'adreça IP que tinguem connectats amb el Wi-Fi. Sols.
Important.
Molt, sabem molt ràpidament la nostra IP. L'únic que has de fer és apretar Alt i la icona de l'airport, si estem connectats per wifi. Ens sortirà aquí sota la nostra adreça IP.
Hosti, si costa un colló, si no.
Sí, has d'anar.
Bueno, has d'anar. No costa tant, eh?
Has de fer un IP config.
Vas aquí, obrir... No, cal obrir la... Només aquí
és la IP interna, eh? La IP deixat
de... Ah, vale, la nostra direcció IP.
És la LAN, no la WAN.
Es pot veure des de les preferències, però molt ràpidament, si apretem...
Bueno, la WAN has de fer pings i...
I coses.
Si apretem l'alt i el menú de l'airport, si estem connectats per wifi, ens sortirà aquí la nostra adreça IP.
I si estem per cable?
Si estem per Ethernet, el que has de fer és anar a l'última opció del menú que et diu obrir les preferències de red i ja de xarxa i ja et surt aquí.
Ah.
També és molt ràpid, però és més ràpid encara si estàs per wifi.
Vale, més.
Llavors, l'altra és una opció que no és ben bé un truc, però us anirà
és
molt
és
bé.
Més ràpid, és més ràpid que command, espai, terminal i fconfig.
Home,
i
més ràpid que alt i clic, no.
No has de tocar el mouse, és més...
Això sí.
Més de mascle.
És més de mascle, d'home de veritat.
I pues, si poses quatre coses amb codi
és
màquina...
És més de mascle. Ara sí, ara vaig invocar el terminal.
Va, anem molt tard.
Vinga, avui. I executarem un shell script així. Va. Se'ns posaran els mugrons ben durs.
Apple script. L'altre, molt ràpid. És una combinació curiosa, eh? Si apretem CMD més alt més shift,
Tot ja no queda, pots tocar el control no,
més T, més M,
el control no, el control no, perquè amb la tita encara puc tocar el control.
Shift més alt més CMD i apretem el menú de Bluetooth, ens surt un menú molt interessant que es diu depurar o debug mode.
Que bonic.
Està molt bé. Perquè aquí tenim tres opcions molt interessants. La primera de tot és...
I una cosa, aquí poca broma. Aquí tenim un iMac del 2010 corrent aquí al Mojave, eh?
Sí, Mojave...
Amb la màquina del 2010,
no,
eh?
No, anem amb Sierra, eh? No l'hem actualitzat.
No l'hem actualitzat.
Perquè, clar, necessito el teu password.
I com és que és...
Cada dia el vull actualitzar i com que no tinc el teu password de la ID d'Apple, no s'actualitza.
Ah, collons, ja ho farem.
És una de les
farem,
coses que gràcies per recordar-me.
Però no està en dark mode, això?
No. No, hi ha el dark mode antic, que només era dels menús, eh?
Ah, l'antic dark mode, no sí. El dark mode de mascle no, del Mojave.
Teníem l'apariència oscura, en segons.
Bueno, command shift...
És modo vampiro.
Va, command shift no sé què.
Hauré de fer un mute el pròxim dia. Tenim restablecer el modo Bluetooth, molt tenim interessant classe, doncs, per fer un reset del Bluetooth. L'altre, restaurar tots els dispositius connectats per Bluetooth en aquest moment.
Restaurar vol dir que es desconnecten tots i es tornen a connectar.
I fer un reset.
Força la reconnexió.
Fer un reset de cadascú. Això mola.
De tots els dispositius. Compte que a vegades hi ha incompetències o incompatibilitats entre un i l'altre i tens problemes.
Dispositius Apple, eh?
Sí.
És a dir, que jo tinc el teclat i el mouse i amb això es
restauren. El trackpad, els AirPods.
Exacte. I l'últim, una cosa que pot estar interessant és eliminar tots els dispositius de cop.
De cop, vale.
Tothom a cagar.
En un moment donat.
Aquestes podria dir tomar pel culo.
A tomar pel culo.
És
un menú que el vaig descobrir no fa gaire.
M'agrada molt.
Està molt xulo.
Molt bé, doncs avui hem acabat ja.
Vale, doncs propostes,
anem, propostes, anem allà, els propostes. Jo tinc que fer una fe de reproposta.
Vale.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Un ja es pot matar ja, fer falques, que després els destrosseu com surt dels pebrots.
Una cosa, jo tinc una proposta. Cada vegada que digui exacte, sisplau, Ludo, fot-me una colleja. Vale. Perquè és que quan edito veig que dic exacte 50 cops.
Moltes vegades. Sisplau,
exacte, no.
Vale. Bueno, tu tens una contraproposta.
Exacte, sí, jo la setmana passada vaig agafar i vaig dir que no miréssiu la sèrie, la tercera temporada de l'Iron Fist, no sé si la segona o la tercera, jo no vaig seguir el meu consell i me l'he mirada. Vale? O sigui, vaig passar del primer episodi, vaig passar la grip del primer episodi, perquè a veure, el problema de l'Iron Fist és que sobretot la primera sèrie volies matar el protagonista perquè és tonto. Però aquesta darrera temporada, el que està molt bé...
Els vols matar tots, eh?
No, és que és una... En aquesta temporada el que fan és una sèrie on hi ha molts personatges que són dones I la sèrie va més sobre les dones que no sobre els tios. Els tios bàsicament són gairebé accessoris, com és, som en realitat en la vida, i realment és això. Llavors, a mi les sèries on hi ha dones fotent-se d'hòsties...
De fet, els tios, en el fons, amb un accessori, amb un apèndix que mira cap endavant. No?
Exacte, sí, mira cap endavant, o cap amunt, o cap a baix. Eh? O sigui, damunt. Però a mi, quan hi ha sèries on hi ha baralles d'aquestes d'arts marcials entre dones, m'encanta, estan superben executades, i a més és la sèrie, és això,
et posa pelota.
Posa en la, o sigui, el rol de totes les ties és power women, allò com ens agraden a nosaltres, popa, eh? Rotllo Berta davant, Gina tos, així ties amb d'allò. No que la Berta i la Gina vinguin aquí a pagar-nos, però són així amb dos collons.
Llavors,
tot i que el protagonista és absolutament accessori i és un actor que no m'agrada d'allò, el guió i totes les dones, que són les que realment són les protagonistes de la sèrie, val la pena i per tant us ho heu de mirar. I ara ja us explicaré el Daredevil què tal, perquè bueno, va fent.
Posa pelote, eh? Papa.
Molt pelote. La xineta de la katana.
Uf, En Cinerbof ens proposa un podcast sobre la història de Silicon Valley, contada al llibre Valley of Genius. Són les entrevistes fetes per l'autor...
Perdó, no és xineta, és americo-japonesa.
Vale. Són les entrevistes fetes per l'autor a tota la gent top de Silicon Valley. Valley of Genius. També en Zinnerbov, parlant de periodisme, per ser ja escoltat aquest podcast, ens parla de la web de l'Enric Vila, comentarista de l'actualitat. Fan de Josep Pla, podcaster perquè he escoltat el seu podcast, va invitar en Graupera i a més gent, i només és, o sigui, tot aquest, tot, tant el llibre com el blog, com tot el que fa aquest tio, només depèn d'ell. O sigui, és un periodista autònom amb totes les conseqüències.
Et
pot agradar més o menys, però està a Patreon. La forma que té de financiar-se també és via Patreon, i a partir de 3 euros més tires endavant i pots entrar a veure coses que no t'has
fet. Sí. Mm-hmm.
En Carlos Tarlux, amb els nens, recursos, experiències... Hòstia, aquest és boníssim, boníssim. Me'l vaig estar mirant i és una passada. Espera, que em poso a estar les
com
ulleres.
Com que és bo, t'has de posar les ulleres.
Sí,
eh?
No, si per llegir millor, és que no llegia bé. Són recursos per nens, són experiments, idees científiques que pots fer a casa.
No.
Genial, genial. Hi ha un de la carbassa que vomita, que és boníssim.
Una carbassa que vomita.
Però vomita per tots els forats de la carbassa.
Això els encantarà als meus fills.
Doncs es diu Science Projects for Kids i us posaré l'enllaç al d'això. Molt bo, molt bo.
La carbassa que vomita m'ha arribat al cor.
Hi ha altres que la veritat és que estan molt bé. Hi ha coets d'aigua, hi ha moltes coses.
Ei, el tema de coets d'aigua...
L'Albert, pobre, ha estat super de cul aquest temps.
No hem... És com una d'aquestes coitus, interruptus, promeses, incompleses. Tenim classe, company.
Sí, va, acabo amb l'última proposta, que és de l'Isaac Besora, que parla d'una sèrie, The Haunting of Hill House, a Netflix. Una sèrie de 10 episodis, una hora per episodi, tremenda. Mm-hmm. I ja està. Ja
The Haunting of Hill House.
Sí.
Amb JJ, no?
Amb JJ.
Hill House.
Hill House.
Bueno, el següent dia, Keynote, molt dia interessant.
Sí,
tal.
Gravarem
farem un
vespre.
Skype, no?
Keynote!
Molt bé.
Adéu.
Doncs vinga.